Més informació a ib3notícies.com. Amb tu. Gràcies. Connexió local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Benvinguts i benvingudes a Connexió Local, un espai fet amb la col·laboració de les emissores locals de les Illes. A Ràdio Pollença hem escoltat Sabors de l'Abadia, un espai dedicat a aquest esdeveniment gastronòmic dedicat a la tonyina, que tindrà lloc el 24 i 25 de maig al Port. Una iniciativa per posar en valor aquest producte i difondre la història de la pesca a l'abadia. De tot això en parlam amb Joan Suau, patró major de la confraria de pescadors de Pollença. L'associació Divergent va néixer fa 2 anys a Formentera per donar suport a persones diversament hàbils i les seves famílies. Amb Ràdio Illa hem conegut les diferents iniciatives que duen a terme i avui faim balanç d'aquests primers 2 anys amb Paco Pérez, psicòleg i membre de la junta directiva de l'entitat. Morlanda és una revista de creació literària i artística fundada a Manacor, però que dona veu a creadors de tot el territori de parla catalana. Aquesta primavera ha sortit el número 6. Avui feim una ullada a les seves pàgines a Miquel Noguerol, membre del Consell Editorial, i acabam amb Sa Pobla Ràdio i amb una convidada a l'Albopàs Fest, al Festival de Teatre Alexandra Ballester. Enguany reivindica el llegat d'aquest dramaturg pobler i l'obra d'autors locals. Ens ho explica Bel Albert, una de les organitzadores. Connexió Local es fa les propostes de continguts de les emissores locals de les Illes. Agraïm el suport tècnic de Lluís Fortesa i a la redacció. I qui vos parla, Magda Cortés.
Potència local. Connexió amb Ràdio Pollença.
Sabors de l'Abadia és un nou espai de Ràdio Pollença dedicat a parlar de la primera mostra de la tonyina de Pollença, que tindrà lloc els pròxims 24 i 25 de maig al Port. Aquest esdeveniment gastronòmic també vol posar en valor aquest peix i difondre la història de la seva pesca a l'Abadia. És Toni Cànovas, regidor de Fires i Impuls Econòmic a Ràdio Pollença.
Però sobretot l'objectiu tant del govern, tant de la cofradia com de l'Ajuntament, és fer un esdeveniment per dinamitzar el moll, per, com hem dit antes, posar en valor la part històrica, social, cultural, el que molt fa estar orgullosos de ser molleros, de Pollencín, de la nostra història, i sobretot estar al costat dels nostres restauradors, dels nostres cellers, dels nostres pescadors, del nostre teixit econòmic, que és la nostra obligació com a, en aquest cas jo, com a l'àrea d'impuls econòmic i fires i turisme, és un poc l'objectiu de l'Ajuntament dins aquesta àrea, és estar al costat de tot teixit empresarial i tot teixit productiu pollencí.
Toni Cànovas, regidor de Fires i Impuls Econòmic a Ràdio Pollença, parla de Sabors de l'Abadia, la primera mostra de tonyina de Pollença organitzada pel govern, l'Ajuntament i la confraria de pescadors del municipi. També participa a la conversa Joan Suau, patró major de la confraria de pescadors, que parla de la pesca de la tonyina a l'Abadia.
A Giromoll sempre he sentit dir que se pescava tonyina. Un temps se pescava amb humedrava i humedravilles, i ara se pesca en canya, el que se diu en castellà, línia de mà, no? Giromoll sempre s'ha anat pescada, se pescava, com vos he dit, amb humedrava, hi havia diferents punts fixos a la costa, allà on se posava les humedraves, com hi havia Utxat de Pinar, Morro de Pont, Castellet, l'Illa, Ocellers, n'hi ha molts, i anava per sorteig. És a dir, un temps hi havia bastantes barques que pescava humedrava i anava per sorteig. Se sortejava abans, fa molts anys, com vos dic, se sortejava el Cudi, perquè entrava en el pescador del Cudi i Pollença, i se sortejava capitania marítima del Cudi, i després va passar a sortejar-se ja només per cofradies, és a dir, a Pollença només se sortejaven els punts de la bahia de Pollença, inclús hi havia un punt darrere de Formentor, que era el Colomer, que també s'aquilava un humedrava, i només se sortejaven a Pollença els punts de Pollença, i el Cudi m'imagino que ja sortejaven els seus. I ja t'he dit que fa molts anys hi ha pescadors que han pescat amb humedrava. Normalment també ara, com vos podem explicar, també l'humedrava hi ha un senso, la pesca de tonyina té un senso, i aquest senso s'ha fet de l'històric de la pesca de tonyina. Normalment tots els que ara tenim llicència per pescar tonyina, els pescantes havien pescat les barques amb humedrava. És un històric de tonyina d'antes. Ara no es pot pescar amb humedrava, trobo que és una mica injust, jo, tot això, perquè si mirar l'històric, tots els que ara poden pescar pràcticament és per mort de l'humedrava, ara només se'n pot pescar en canya.
El Joan Suau, patró major de la Confraria de Pescadors de Pollença, explica a la ràdio com ha canviat i com era la pesca de la tonyina. Avui volen parlar de sabors de badia i també de la temporada d'enguany de la pesca de la tonyina, i per això saludam a Joan Suau, patró major de la Confraria de Pescadors de Pollença. Hola, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bones, com anem?
Sabors de badia és un esdeveniment centrat, dèiem, en la tonyina. Per què decidiu dedicar aquesta mostra, la primera que feis en el moll, en aquest peix, a la tonyina?
Bueno, sabors de la badia és com una fira, un esdeveniment per tenir mirar un moll, com va explicar Antoni Cànaves, i volíem promocionar un peix que no s'ha promocionat en altres ports de les Balears. I varen decidir promocionar la tonyina perquè la tonyina és un peix ara que té molt bona acceptació dins el mercat i que va en augment el consum, i també és un peix de proximitat, producte quilòmetre zero, perquè és d'aquí, i un peix de qualitat, que diguem.
Explicaves a Ràdio Pollença que la badia de Pollença hi ha tradició de pescar tonyina, sempre ha estat un peix valorat?
Bueno, sí, aquí jo sempre, llegint actes de la cofradia i tot això, he vist que sempre s'ha pescat tonyina i ha estat un peix valorat. Inclús abans s'enviava a Barcelona, les tonyines que se pescaven aquí, moltes anaven al mercat de Barcelona, i ha estat un peix, sí, que sempre s'ha pescat, i gràcies a que antes se pescava amb humedrava, tenim aquest històric, i ara tenim aquí a Pollença 6 barques a Rosenso per poder pescar tonyina.
Explicaves que antes se pescava amb humedrava, i també és una pesca molt regulada, abans també, no? Per exemple, aquest sorteig a uns punts concrets, ha canviat molt la pesca de la tonyina?
Bueno, sí, com has dit tu, antes se pescava amb humedrava, els punts eren punts fixos a la costa, les humedraves, i havien d'anar per sorteig, depèn de les barques que hi havia, s'havien de sortejar els punts, i ara lo de l'humedrava no ha passat a la història, perquè amb humedrava se pot pescar, lo que no podem agafar tonyines, no se pot agafar tonyines, perquè, segons la comunitat europea, actualment la tonyina que tenim, o la quota que tenim aquí a la Mediterrani per les barques d'art menors, doncs més se pot llefar en canya, o en línia de mano, com se diu en castellà, i no me la deixen llefar amb el madrava, que jo crec que és injust això, perquè tots, quasi tot, per no dir tots, el que tenim, que estan dins un senso de tonyina aquí a Balears, jo crec que tots, molt bé, perquè abans s'envien llefades o capturades amb humedraves.
Explica'ns una mica, en els que no estan familiaritzats en la pesca de humedrava, quina diferència hi ha? S'engafa més amb una vegada? O... Explica com és la tècnica.
No vol dir que s'engafin més. És a dir, un temps era pescaven amb humedrava, i la tècnica d'humedrava era amarrar una xarxa amb... a la costa, diu, punts que se sortejaven eren a la costa, s'amarrava una xarxa a la costa i després se fan com un rotllos, que és que la tonyina entra allà de dins i queda armada de les xarxes. I no és que se'n llefar més, és a dir, jo crec que se'n llefar més o manco les mateixes, perquè això de la tonyina, claro, és quan és temporada i entra, segons entra més o entra menys de la bahia. No vol dir que abans en llefar-se més, però era una pèstia que si ara mateix que se podia llejar amb humedrava i no n'has per sensor, totes les barques, per exemple, les 14 barques que tenim a Pollença, podrien pescar tonyina. I així no, així només en tenim 6 que estan dins el sensor, i no només a Pollença, sinó tots els ports de Mallorca i de les Balears.
Clar, hi ha una quota, no?, per Balears de pesca que s'ha de complir, que se reparteix, no?, entre les diferents confraries.
Bueno, aquí tenim, per Balears, tenim una quota d'unes 54 tonelades i tenim un censo de 114 barques aquí en tot Balears. I d'aquestes 114 barques n'hi ha 108 que feien pesca conjunta. Que pesca conjunta és una... És a dir, ho gestiona la Federació Balear de Cofradies i se suma la quota de totes aquestes 108 barques i les poden llefar qualsevol de les barques. Si n'hi ha una que no pesca, una altra que pesca pot llefar la seva quota. És a dir, sempre sense passar molt la quota màxima, que són unes 52 tonelades. No sé si m'he explicat molt bé, però...
Sí, sí, sí.
Això és...
I ja ha començat la temporada de pesca enguany.
Sí, sí. Va començar dia 4 d'abril, la temporada, i acaba, en teoria, si no m'ha acabat la quota de 52 tonelades, acaba dia 31 de desembre. I poden sortir, les barques poden sortir de dilluns a divendres i no poden sortir ni el diumenge ni el dia de festa local ni nacional ni tot això.
I com es presenta la temporada de la tonyina? No sé si encara és prest, no, per dir-ho.
No, bueno, aquí enllafen aquí Pollença, jo només sé de Pollença, i enllafen còcuna, és a dir, aquí s'enllafen de tonyines. Inclús ara aquestes darreres setmanes s'enllafaven tonyines de 40-50 quilos i després ahir a Panquera em van enllafar una jada de 190 quilos. M'entens?
Per ben aquí grosses, hi ha bona expectativa. Ben grosses.
Sí, són grosses. És a dir, la tonyina també té un per mínim. És a dir, nosaltres no podem llefar tonyines de menys de 30 quilos i mapenques o menys de 115 centímetres. I han de fer més d'això. I ja t'he dit, ara feien 40-50 quilos les tonyines que se llefaven i ahir ja en van llefar, o després ja en llefaren una de grosseta.
A Sabors de la Badia es podrà tastar la tonyina, bé, podrem tastar la tonyina i també fareu un ronqueig.
Bueno, sí.
Explica'ns què és el ronqueig.
Bueno, un ronqueig és un despiece, desfer la tonyina. Un desfer la tonyina i se diu ronqueig perquè... quan la desfàs, que el ginebet toca per damunt les espines i tot això, per aquí ronca, fa com un renou, com si fos un ronco. Aposta se diu ronqueig. I sí, en principi, a Sabors de la Badia, farem tres ronquejos, un se farà dissabte a migdia amb la panca damunt les 12, després un altre se farà el dissabte de cap vespre, dia 24, damunt les 5 de cap vespre, i el tercer se faria el diumenge migdia, també, damunt les 11:30-12. I també, com has dit, hi haurà degustació. Tenim 9 restaurants ja confirmats que participaran en fer una tapa, un plat de tonyina per vendre aquí. Han posat un preu unitari de cada plat de 5 euros. I tindran 9 estants, 9 restaurants, i després també tenim 5 bodelles que participaran, que també vendran vi, bodelles d'aquí també de Mallorca, que vendran vi, i un poc això, i després també hi ha altres activitats, com hi haurà show cookings, és a dir, hi haurà cuiners d'un restaurant que participen, que faran show cookings en les peces de tonyina que se desfagin, i se faran xou cuquin explicant per què se pot emplear cada part de la tonyina un poc això, i de fer altres activitats més, com activitats esportives, conferències i activitats lúdiques, que diguem.
Això serà en el moll, no? En el moll d'esport,
Sí, això serà aquí a primera línia, al carrer Passeig Saralegui, aquí davant més o menys entre davant la cofradia o davant l'oficina de turisme, per aquí davant, i hi haurà una carpa on se faran uns ronquetjos i soft cookings, i després hi haurà els estands dels restaurants i dels cellers i diferents entitats que participin a fer qualsevol cosa per aquest esdeveniment de sabor de la veïa.
Uh-huh. De la tonyina s'aprofita tot.
Bueno, sí, de la tonyina s'aprofita quasi tot, sí, quasi tot. L'únic que no s'aprofita, que pot aprofitar per fer brau i tot això, són les espines, però pràcticament s'aprofita tot. La tonyina té ulló en baix, ulló en mal, després té la ventresca, després té lo que és la carrillera, un morrillo, és a dir, s'aprofita quasi tot de la tonyina.
També la confraria de pescadors participa, no, en aquest esdeveniment. També és una manera de posar en valor, no, el peix que se pesca aquí a les nostres aigües.
Clar que sí. És a dir, la confraria participant, perquè ja t'he dit que és un producte de primera qualitat d'aquí mateix, i promocionar sempre un peix que se pesca aquí de les nostres aigües i de quilòmetre zero sempre és bo. I vàrem aprofitar això, promocionar la tonyina aquí.
Molt bé, Joan Suau, patró major de la Confraria de Pescadors de Pollença. Gràcies i benhorabona per aquesta iniciativa. Recordam que Sabors de l'Abadia tindrà lloc els dies 24 i 25 de maig al port de Pollença. Que vagi molt bé.
Molt bé, convidar tota la gent de Mallorca i d'aquí que vengui a Manco a participar en aquest esdeveniment i a veure com anirà.
Molt bé, gràcies.
Vull esperar-me tot.
Gràcies, adeu. Que vagi molt bé.
IB3 Ràdio és música. Sabies que enguany, quan facis la declaració de la renda, et podràs beneficiar de noves deduccions fiscals millorades i augmentades? Per haver estat pare o mare, per la cura de gent gran, per lloguer, per despeses de conciliació, per fills que estudien fora de l'illa o per oferir un habitatge en el mercat de lloguer, ara et dedueixen més en l'IRPF. Troba més informació a atip.es. Govern de les Illes Balears. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam la Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Que com estàs?
Què tal, com va?
Es presto. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroer dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. Fem xarxa. Connexió amb Ràdio Illa.
Seguim a Connexió Local i ara connectam amb Ràdio Illa. Enguany fa 2 anys que es va crear a Formentera l'associació Divergent amb l'objectiu d'acompanyar, assessorar i ajudar a persones diversament hàbils i a les seves famílies. A Ràdio Illa han fet balanç d'aquests 2 anys en què han posat en marxa nous serveis i també han ajudat a donar a conèixer aquesta realitat a l'illa. És Anna Costa, directiva de l'entitat a Ràdio Illa.
Jo crec que podem dir que sí que estem contents, que seguim amb la mateixa il·lusió, amb el mateix entusiasme, que som un grup, molt implicat, molt conscienciat, molt professional, i agrair-los-hi als meus companys que segueixen allí cada dia, que fem unes reunions on surten... no només preparam, doncs, per exemple, els projectes que donem a terme, sinó que al final surten comentaris de coses que ens han passat en altres o que coneixem que li ha passat a altra gent, no? I d'allí doncs, n'extraïm conclusions, idees que ens donem compte que, ostres, doncs, ens hem de centrar en això o hem d'anar cap aquí, no? I es crea una sinergia molt, molt polida i molt, molt sana.
És Anna Costa, directiva de Divergent. Ha parlat amb Pepo Rubio, al magazín de Farafar, sobre els 2 anys a l'associació Divergent. També han participat a la conversa Paco Pérez, tresorer, i la mare d'un usuari, Sandra González.
Això que dèiem abans, no?, de que Divergent també és una xarxa no només per a les persones usuàries, sinó per a les famílies. No? En aquest sentit, notes tu aquest caliu, aquest acompanyament amb altres famílies que estan en una situació potser similar a la vostra?
Sí, claro, ya solo ir ahí a llevar a los niños, a hacer los talleres, los de ocio divertit, pues ya hablas con otras familias, comentas los problemas, te sientes más apoyada, más acompañada. Sí que se está creando una red de apoyo entre familias. Y esto es súper importante porque en este tipo de crianza hay muchas veces que las familias se sienten muy solas y muy abandonadas.
En relación a lo que dijo Sandra, una de las cosas también que era como un dels 4 elements que hem anat treballant han estat aquest projecte, no?, d'assistència a famílies, que el que hem fet és reunir-nos una vegada al mes amb les famílies, on hem treballat alguns temes que poguessin ser importants o que poguessin ser d'interès de les mateixes famílies, no? Al final el que aconseguim és parlar del tema en concret, evidentment, però sobretot tenir una... No? El que deia la Sandra també, pues això, compartir inquietuds, neguits que puguin haver-hi, i sobretot, bueno, pues, enviar-se uns als altres consells, recursos i idees, no?, per poder assistir als seus fills respectius. I així, jo crec que d'aquesta manera estem creant aquesta xarxa, aquests vincles que són importants, no?, i saber que a l'altra banda del fil hi ha una persona, no?, que pot ajudar-te, i això és no sentir-te sol, és saber que en aquest camí no estàs sol i que evidentment, pues, bueno, pues, tot i que hi hagi un camí llarg i un camí, no?, en el que un s'ha d'esforçar, sempre pot anar acompanyat d'altres persones. Sí.
Es Paco Pérez, de Divergent, i Sandra González, mare d'un usuari, parlen de la necessitat de fer xarxa, de sentir-se acompanyat. D'aquesta manera han fet balanç a Ràdio Illa dels 2 anys d'aquesta entitat que va néixer per acompanyar, assessorar i ajudar persones diversament hàbils. Avui a Connexió Local volen parlar del camí recorregut per Divergent i del que tenen per davant, i per això saludam a Paco Pérez, psicòleg i tresorer de Divergent. Hola, Paco, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Enhorabona per aquests 2 anys. Deies a Ràdio Illa que hi ha poques persones a Formentera que sentin la paraula divergent i no sàpiguen què és. Aquesta seria una de les fites aconseguides aquests 2 anys?
Sí, 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 era un dels objectius principals visibles dins de la població de Formentera, i crec que és algo que de forma sorpresiva ja vam aconseguir el primer dia de la presentació, amb una presència massiva de gent de Formentera en aquesta presentació ara fa 2 anys, i que s'ha anat corresponent també amb col·laboracions i amb sobretot això, no?, amb una idea clara que estem presents i que tenim una finalitat al poble de Formentera.
Quines necessitats volíeu donar resposta quan decidiu crear aquesta associació?
Bàsicament dues que no estaven sent ateses i que des de feia temps els que ens dediquem en aquest món, professionalment parlant, detectàvem que eren susceptibles en un futur de convertir-se en mancança i dificultats. No? Estic parlant bàsicament, una, de lo que és la inserció laboral d'aquest tipus d'usuari que estaven associats a altres associacions que rebien, tractament terapèutic, recursos terapèutics, però que ens adonàvem que quan acabàvem l'etapa escolar hi havia una dificultat per continuar, no?, la seva vida, en aquest cas ja cap a un enfoc molt més laboral. I és veritat que Per això a Eivissa estàvem funcionant i hi ha empreses que funcionen o associacions que funcionen, però aquí a Formentera aquest cas no es donava. I el que teníem era un tall on se'n van cap al centre de dia i no sempre tenen un perfil de centre de dia perquè des del seu funcionament diari poden fer altres coses més enllà d'estar en un centre de dia i en aquest cas era inserir-los en el món laboral. No? Aquesta continuïtat que requeria també, evidentment, no? aquesta sensibilitat per part del món empresarial i per part de la població de Formentera, i és algo que a poc a poc estem aconseguint, potser més gent del que volíem, perquè tot és un procés lent, sí.
Parles d'aquesta necessitat d'inserció laboral, de donar un futur, no?, en aquestes persones que tenen unes necessitats concretes. Com els preparau per poder formar part del mercat laboral?
Bé, nosaltres com a associació jove i amb les ganes que teníem de fer tots aquests canvis, no?, van voler córrer molt i vam fer una primera intent d'inserció directament d'un usuari nostre en una empresa amb molt bona voluntat, però vam pensar que tots érem novatos amb tot això, érem novells, saps? I per tant vam dir que havíem de frenar i fer un previ. I aquest previ, tal com tu em demanes ara, consisteix en fer tallers prelaborals, així ho vam definir, per formar a la persona en estratègies abans de portar-lo cap a una feina concreta i per tant a una empresa concreta, a la vegada que també una formació a la mateixa empresa de la tipologia d'usuari que s'hi arribarà, no?, en aquest cas.
També, clar, una part és la persona que ha de fer feina, que s'ha de preparar, i l'altra part és les empreses. Les empreses estan obertes a la diversitat, a donar, a acollir a tot tipus, a aquest tipus de treballadors?
Estan obertes, el que no estan és preparades, perquè la preparació no és només la voluntat de fer-ho, sinó també la conscienciació de que el tipus de treballador que els arribarà no funcionarà amb uns patrons, anem a dir, esperats, no? Per ells, com pot ser un altre treballador, i per tant el canvi d'exigències que passen pels mateixos timings, no?, de la persona, pels ritmes de funcionament, per els imprevistos, per les necessitats del moment o del dia, doncs són coses que s'han de preveure, que no formen part d'aquest mapa mental, no?, d'un empresari, perquè al final quan tu anomenes la paraula treballar o treballador, ja ha associat una sèrie de responsabilitats que no és que els nostres usuaris siguin irresponsables, sinó només que ho gestionaran d'una manera diferent i l'execució serà de forma diferent. Sí.
Per tant, aquest programa d'inserció laboral és un dels programes. Estan parlant d'aquests 2 anys de Divergent. Quin balanç en feis d'aquests 2 anys i un poc quines fites vos marcau ara pel futur pròxim?
Bé, com et deia abans i com tu comentaves, una de les coses que hem volgut fer és donar visibilitat. Hem fet moltes activitats de visibilitat. Hem tingut presència a la ràdio pública de Formentera, a Ràdio Illa, hem tingut molta presència a xarxes socials, i aquestes activitats de visibilitat també han passat per fer un llibre i fer una presentació d'un llibre, per estar en diversos festivals i esdeveniments de Formentera. També, no?, la proposta d'activitats i projectes on hem col·laborat amb la mateixa Societat Esportiva de Formentera, el Club de Futbol, altres associacions, el Formentera Youth Festival, és a dir, hem estat per tot i amb una voluntat també per part d'aquestes associacions de col·laborar amb nosaltres, i ha sigut molt enriquidor i molt polític, no? A la vegada que hem volgut també plantejar ja d'una forma molt més funcional activitats i projectes on han participat els nostres usuaris, no? I hem treballat des d'excursions o sortides, un projecte d'oci divertit els dissabtes que venim fent des de fa un any, on s'han treballat tallers de reciclatge, tallers d'arteteràpia, de ioga, de reciclatge creatiu, amb diversos artistes. Hem fet molta activitat en aquest sentit, on, per una banda, la idea era sensibilitzar la població de Formentera a aquesta visualització, però també crear una necessitat en els nostres mateixos usuaris i en les mateixes famílies. No? I això, a poc a poc, ho estem aconseguint i, per tant, estem molt contents. Cap a on volem anar ara? Bé, crec que el nostre somni complet serà el dia que puguem posar la primera persona en un lloc de treball a partir d'una gestió nostra. I això és una cosa molt imminent que estem gestionant ja. Ja estem treballant també amb el mateix Consell Insular de Formentera, que com a administració ens doni lliure en aquest sentit. I crec que estem a punt de despertar-nos un dia amb aquest somni complet. I això implicarà que ens donarà forces per continuar sumant usuaris en aquests projectes, per començar sumant que és això, empreses que puguin veure també dins del nostre projecte i, en conseqüència, pues, que la nostra feina tingui un sentit, no?, de futur i un sentit de lligar als altres.
Molt bé, i doncs amb aquest repte que està molt a prop, com dius, Paco, de veure aquestes, els vostres usuaris fent feina a empreses de Formentera. Aquí ho deixam, Paco Pérez, psicòleg, tresorer de Divergent. Gràcies i bé, enhorabona per aquests 2 anys i per molts més.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista i també per ajudar a donar-nos visibilitat.
Gràcies, molta sort.
Aquesta era la cançó que t'agradava més. Molt sorprenia la cançó que t'agradava més. Les flots s'obrien sense aturar en totes direccions. Els dos ho han passat malament, que hi farem des a baixos, baixos, al carrer vull. Els animals esperen, el cotxe amb bocins a tu. De nit ara ve...
I de tres ràdios, humor. Coneixes la nova hipoteca jove? Si ets resident i vols comprar el teu habitatge, el govern t'ajuda amb una línia de garanties per arribar a cobrir el 100% de la hipoteca per a habitatges de fins a 382.000 euros. Amb les millors condicions per a joves de fins a 40 anys, famílies nombroses o monoparentals i persones amb discapacitat. Més informació a www.caip.es. Ara més fàcil que mai. Nova hipoteca jove. Govern de les Illes Balears.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara anem a una novetat literària, ho deia Lucia Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els
oients. Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre. Visió local, abast global.
Arribam a la recta final de Connexió Local. No sabem si va ser així, però imaginam que la idea de fundar una revista de creació literària i artística a Manacor va sorgir una hora baixa d'estiu, prenent el sol a les roques de Cala Morlanda. És una ficció que llegim a l'editorial del número 6 de la revista Morlanda. Parla de la inconsciència de posar en marxa un projecte tan poc rendible com una revista en paper dedicada a la cultura. Aquest mes d'abril ha sortit el seu número de primavera, el número 6, i avui el volem fullejar. Per això saludam a Miquel Noguerol, membre del Consell Editorial de la revista Morlanda. Hola, què tal, com estàs?
Hola, bon vespre, molt bé.
No sabem com va ser, no, Miquel, però com sorgeix l'idea de crear Morlanda?
Bueno, clar, els fets els deixem un poc a l'aire, però l'idea general va ser d'en Toni Bausà i d'en Joan Trullols, realment. Aquells dos, per sempre, no sé, sempre seran de corolles, de fer coses, i van dir, per què no fem una revista literària? I sabeu que aquesta corolla va anar bé i van anar a començar a xerrar amb gent i van topar en Joi i en Margalida Galmès. Uh-huh. I a partir d'aquí, pues, mos varen posar en marxa i ho varen tirar endavant sense saber molt bé realment què sortiria i cap on aniria la cosa. Varen fer un número zero en el principi, això va ser el 2021. Varen fer un número zero en versió digital i gratuïta per fer una campanya de subscripcions i veure menys si el projecte tenia tirada. I a partir d'aquí va anar bé i vàrem poder fer... Bé, ara han tret 6 números en paper, diguéssim.
Ja n'hi ha, 6 números.
Sí, està bé.
El nom Morlanda, no, ens transporta Cala Morlanda, que simbolitza Cala Morlanda per vosaltres.
Bueno, això és un... Clar, a Sant de Manacor és un lloc un poc... Pot simbolitzar moltes coses, com de trobada, de relaxació, de desconnexió, i... El nom també el van triar en Toni i en Joan, quan la Margalida i jo vam arribar, el nom ja estava triat, i ningú s'hi va oposar, realment, perquè és un nom que creiem que està molt ben trobat.
Sí.
I sí, pot triar molt, pot significar moltes coses, un poc aquesta desconnexió, que també remet un poc a l'art i a la literatura, aquest cafico que és un poc necessari, també. És un poc, sí, crec que cadascú li trobarà el seu significat.
Aquest paradís, no?, que tots tenim al cap, de vegades.
Sí, sí, sí.
Acabeu de publicar el número 6. Com és el procés d'elaboració de cada número de Morlanda?
Bé, la revista surt cada 6 mesos, tardor i primavera, i el procés, bueno, nosaltres som 4, i clar, això és una revista sense ànims de lucre, cadascú té la seva feina i les seves coses... i amb el temps lliure que podem, pues, intentem tirar endavant amb això. El que fem és fer una crida, normalment, a gent que vulgui publicar amb nosaltres. A vegades aquesta crida funciona i molta gent apareix, i a vegades som nosaltres que ens anem calçant més gent. Però sí, ara, per exemple, hem tret el número 6 de primavera, clar, l'acabem de treure i ja hauríem de començar, ja estem començant a pensar pel número de tardor. Perquè... el procés de rebre textos, seleccionar-los, corregir-los, editar, això, clar, és un poc lent. I, bueno, sempre estem un poc en marxa. No a tope, però sí, sempre estem en marxa.
Uh-huh. Estàveu oberts a autors, a qualsevol autor, sempre que sigui sí. De parla catalana o no necessàriament?
És a dir, la revista se publica en llengua catalana. I, en principi, l'idea és cercar autors de parla catalana. El que, clar, ara també ha passat en aquest número que tenim una traducció de neerlandès. Tenim un autor neerlandès que no parla català, en Wet Wonders, traduït per Nirene de la Torre, que ja havia participat en nosaltres. Uh-huh. Per tant, vull dir, en aquest sentit, sí, si era publicar autor de parla catalana, però en el final és més publicar en català, i sí que m'han anat obrint a correccions, en aquest sentit. Vull dir, a traduccions, perdona.
També en aquest número 6 trobam una entrevista. Bé, a cada número hi ha una entrevista. Una entrevista extensa a una persona.
Sí.
I aquest número la dedicava a Biel Perelló.
Exacte, sí. Clar, els temes d'entrevista un poc... Com que nosaltres publicam, diguéssim, escriptura i il·lustració o imatge, doncs l'entrevista també ens interessa parlar amb qualcú que pugui ser un referent en aquest sentit. I clar, en Biel Perelló era una figura que trobava molt interessant en aquest sentit de que era un guionista amb molta trajectòria i també un humorista. Mm. I que ha estat... com una persona que és activa actualment i que ha passat com els processos de la televisió dels anys 90, l'internet d'ara en els podcasts. I, clar, una persona és un mallorquí que està allà i que trobàvem que, no sé, necessitàvem conèixer-la un poc i que era un poc la seva trajectòria, el seu ofici i la seva manera de crear i pensar.
També trobam gloses del primer concurs de glosa escrita a Morlanda. Que és aquest concurs? Heu fet un concurs de glosa.
Sí, és a dir, nosaltres, clar, a part de la revista, nosaltres som una associació cultural. Vull dir, principalment el que fem és una revista. Però també mirem de fer altres coses. I una de les altres coses que fem és cada any fem un esdeveniment lúdico-cultural, diguéssim, a Morlandada, i on hi ha concerts i recital poètics, i enguany, per la tercera Morlandada, hem fet una convocatòria d'un concurs de gloses. I varen fer l'entrega de premis a la Morlandada i els guanyadors els han publicat en aquest número de la revista.
Molt bé. També trobam els guanyadors del concurs literari de Joves de Mallorca per la Llengua 2025.
Sí, ha coincidit en aquest número dos concursos. Vull dir que crec que no havíem publicat cap concurs a cap número i en aquest han coincidit dos. Sí, Joves mos va proposar això i van creure que encaixava bastant bé en la nostra revista. I són es poesia i relat, el que han publicat. De menors, hi ha una parc menor de 18 anys i un altre de menor de 30.
Penseu que és important obrir les vostres pàgines a veus molt joves?
Sí, clar, és que jo crec que inicialment la idea de la revista era aquesta, obrir-se a veus joves. El que després ha anat, diguéssim, evolucionant i en el final coincideixen noves veus amb veus més consolidades. Però sí, crec que una Morlanda és un espai precisament on la gent més jove pot publicar, realment és un espai a tenir en compte.
Com ha estat la acollida de Morlanda? Com ho veus?
En general, vols dir?
Sí.
Bé, la veiem bastant bé. És a dir, crec que, clar, hi ha dues coses, una que són els lectors i una altra que són els autors. I en aquest sentit, crec que en els dos casos estem bastant contents. Som el que som una revista de creació literària i artística en català, feta a Mallorca, a Manacor, per tant, crec que també tenim... No sé, som bastant limitat amb aquestes nostres expectatives, sí. Però també fa... No sé, ho fa com a... Pot de quilòmetre zero, no?, que ho fa com a acollidor, i sí que vols que arribi la gent. I també, clar, va de Manacor i se va ampliant més cap a la resta de Mallorca, cap a la resta de països catalans. I sí, tant a lectors com a autors. És a dir, lector sempre fa falta que se subscrigui més gent. Això també...
Això sempre.
Crec que també se pot dir. Sí.
També heu fet col·laboracions, no?, amb altres revistes de parla catalana.
Sí. Exacte, clar, el que vàrem fer justament va coincidir l'any passat, que vàrem fer trobades amb diferents revistes i amb algunes, pues, molt vam entendre. Per exemple, l'anterior número, número 5, l'entrevista que publicam a Morlanda va ser conjunta en Solstici, que el del País Valencià i Catalunya. Clar, totes les tres revistes van publicar la mateixa entrevista.
Bueno, també fer xarxa i contactar amb persones com vosaltres, no?, amb aquests projectes de creació, també és interessant.
Sí, crec que un poc també és idea, vull dir, això... Clar, la idea és aquesta, moure coses. Vull dir, sabem que una revista com aquesta el que pot aspirar és això, a crear xarxa, que la gent s'animi a fer coses, tant publicar com escriure, com dibuixar. I si no, conèixer gent, i gent que fa altres coses. També crec que és la part interessant de tot aquest projecte.
Molt bé, idò, com dèiem, ha sortit el número de primavera, el número 6 de la revista Morlanda. On la podem trobar, Miquel?
Bé, ara, els primers que l'han rebut són els subscriptors, que, com deia, l'escriptor la reben a casa seva, tot d'una publicant-se revista, l'enviam a casa l'escriptor, i ara està en camí d'arribar a les llibreries. És a dir, tenim el món de llibres i la il·lustrada Manacor, Palma està en Bat, Drac Màgic i Melicotó, a Inca Espira Fots, Barcelona, Espai Mallorca, i segurament la deixo qualque punt, que ara mateix no t'ho sabria dir.
Molt bé. Idò, Miquel Noguerol, membre del Consell Editorial de la revista Morlanda, gràcies i bé, enhorabona per aquest número 6 i bona primavera.
Moltes gràcies. Bona primavera igualment.
Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
Escoltam la música oficial de l'Albopàs Fest. Avui acabam Connexió Local amb Sa Pobla Ràdio perquè aquesta setmana s'ha presentat una nova edició, la cinquena, del Festival de Teatre Alexandre Ballester. Enguany reprèn la figura del dramaturg Pobler per reivindicar el seu llegat. Serà Sa Pobla entre el 16 i el 18 de maig. Per parlar de l'Albopàs Fest, saludam a Bel Albertí, una de les organitzadores. Hola, què tal, Bel, com estàs?
Hola, com estàu? Molt bé, molt bé. Molt contenta de ser aquí.
Enhorabona per aquesta edició, ja la número 5 del festival.
Ai, sí, moltes gràcies. Ja fa anys, però és que no, però sí. Ja
passen els anys, eh? I...
Sí, sí.
Parla'ns d'aquesta edició, d'aquesta nova edició del Festival de Teatre. Quin és l'esperit d'aquesta edició?
Sí, mira, com bé comentaves, enguany recuperam la figura d'Alexandre Ballester, que va ser la figura en la que va començar la idea d'aquest festival, no? Enguany han passat 5 anys i hem pensat que era el millor moment per tornar-lo a recuperar, i relacionant amb la seva figura, el lema del festival d'enguany és salut, o sigui, anem a gaudir i a disfrutar per la bona època que està vivint ara mateix la dramaturgia balear, no? Aquests autors i autores que contemporanis que estan triomfant i que estan arribant a racons que encara no havíem arribat mai, relacionant amb la figura d'en Alexandre, que va ser un d'aquests precursors perquè a dia d'avui aquests autors i autores tinguin el lloc que tenen, no? Que va ajudar a que la dramaturgia balear arribi en els llocs on ha arribat.
De quina manera reivindicau l'obra d'Alexandre Ballester? Quina presència hi tendrà a l'Albopàs Fest?
Enguany, l'activitat que més relació té amb ell, a part de figures present sempre, a qualsevol activitat que feim, sempre en xerram, no? Però l'activitat que més relacionam és el Bopàs a peu de carrer, que són unes rutes teatralitzades que vàrem estrenar fa 5 anys, que el que fan és contar-nos la història de l'autor a partir dels seus personatges, de diferents obres, no? I bé, aquestes rutes teatralitzades les va escriure en Miquel Masfiol i també les va dirigir. I com a intèrprets tenim en Anna Gago, en Alba Flor, en Lluís Oliver i en Lluís Grau. I és un recorregut pel poble, caminant pel poble, perquè el públic també pugui conèixer racons especials de l'autor, com per exemple Casseva o els llocs on anava a veure.
Parlaves també dels autors locals, de la importància de representar-los, de reivindicar-los. Quins altres autors trobam a l'Albopàs Fest?
Sí, com bé has dit tu, no? Enguany també s'idea reivindicar la dramaturgia contemporània, com intentem fer cada edició, també donar un espai a algun autor contemporani. Un autor nostre que enguany participa en el festival és en Joan Tomàs Martínez, que ha estat l'autor de l'obra Cul de Sac. Cul de Sac és de Cia Clandestines i venen a fer una lectura dramatitzada, perquè és un espectacle que és una coproducció del Teatre Principal de Palma, que just estrenen el mes de juny. juny. Per tant, nosaltres tenim la sort de tenir aquesta espècie de prèvia, que diguem, d'aquest espectacle que formarà part de l'edició del festival. I ben, Joan Tomàs Martínez és un autor contemporani que està arribant a molts de racons importants, a més de ser el president de la part de Balears de l'AELC, no? De l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
Són tres dies, del 16 al 18 de maig, perquè ens facem una idea, si anem a la Pobla i ens trobem l'Albopàs Fest, com serà una mica aquesta... Com seran aquests tres dies de teatre, de lectures, de passejades? Explica'ns un poc, Bel.
Sí, si deies que quan arribis a la Pobla, tu ja te n'adonis que està passant qualque cosa. Per tant, per això és molt important la decoració del poble. Nosaltres sempre comptem amb la Llar de Memòria, que és una associació de la Pobla, que ens ajuda a fer la decoració. I aquesta decoració la col·locam a llocs estratègics que tenen a veure amb el festival, no? Per exemple, la plaça central estarà decorada amb unes plomes, perquè allà hi ha un moment de les rutes teatralitzades important. També la plaça Alexandre Ballester és on nosaltres feim la inauguració, per tant, la decoració allà també és molt present, no? I un dels llocs que és el cor del Bopàs, com deim nosaltres, és la congregació, que és el lloc on se troba el teatre, on se duran a terme dues de les representacions d'enguany. I a part també se farà la fireta del llibre teatral, que pots anar a visitar encara que no vagis a cap espectacle, pots venir, passar una bona estona, beure alguna beguda Puig, que són dels patrocinadors, i estar amb nosaltres i gaudir d'aquesta fireta teatral que està molt bé, i és la llibreria Finis Africae, que també col·labora amb nosaltres cada any i porta propostes teatrals que no se troben a totes les llibreries.
Per tant, també la Pobla viu intensament, no?, aquests dies de festival...
Clar, per nosaltres sempre és molt important vincular-nos amb el poble. En el final pensam que quan arribes a un lloc a fer una proposta cultural no és tan important si la proposta és d'una qualitat molt gran, que també, sinó vincular-te amb el territori que ocupes, no? I que també se sentin seu, perquè d'aquesta manera se genera un públic fidel i, a part, una relació estreta amb les persones que col·laboren amb el festival, no? Per tant, sí, per nosaltres és molt important intentar això, que els instituts, per exemple, formin part, la Llar de Memòria i les persones que, bueno, que ja és un públic fidel i persones que sempre tenim al voltant del poble, de la Pobla.
Penses que encara coneixem poc o valorem poc els dramaturgs locals? Com ho veus?
Doncs justament que sí, que mos ha passat i encara mos passa, no? Que mos infravalorem, que tal vegada pensam sempre que lo de fora és millor, no sé si és una cosa de vinculat en el fet de ser una illa, també podria ser, però justament ara estem en un moment molt, molt bo per ser dramaturgia balear, perquè està arribant a llocs on abans tal vegada nosaltres havíem d'anar a picar portes i ara directament mos telefonen, no? Telefonen els autors locals i les autores perquè aniguem a fer propostes nostres a fora. Ho podem veure en el Teatre Tantarantana de Barcelona, que ha fet tota una línia d'espectacles de les Illes Balears, o també altres teatres catalans que han apostat per autors balears. Bueno, crec que sí, estem en un molt bon moment.
Com ho hem de fer per assistir a l'Albopàs Fest?
Sí, i de mirar totes les entrades dels espectacles són a Tiquet i Bé. Nosaltres tenim un Instagram que utilitzam d'aparador i de comunicació constant de totes aquestes, bueno, d'aquestes maneres com aconseguir entrades i de tot el que feim. I a Tiquet i Bé hi ha les entrades per comprar i venir, com també a la seu del Bopàs, que és la congregació, el teatre local, on tenim una paradeta per poder comprar les entrades tant en efectiu com en targeta a qualsevol moment d'aquests dies.
Molt bé, Bel Albertí, membre de l'organització d'aquest festival, de l'Albopàs Fest, el Festival de Teatre Alexandre Ballester, que recordem serà a la Pobla entre el 16 i el 18 de maig. Moltes gràcies, Bel, i bé, que vagi molt bé aquesta edició. Enhorabona per la iniciativa.
A vosaltres, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Amb aquest aquesta música, la banda sonora oficial de l'Albopàs Fest. Arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Lluís Fortesa i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Salut i fins la setmana que ve.